molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres. Like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling.
Sona aquesta música tan peculiar amb l'Ether Milman parlant del negoci de l'espectacle amb aquesta veu tan característica. Comença altra vegada molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat, però ja ho sabeu, avui tindrem dues convidades. Bueno, ja les tenim, però ja diem qui són. En canvi, el que sí passarà ara immediatament és el de cada setmana. Ah, això! Festivals d'estiu 2. Estimats germans en les arts escèniques, avui, tal com diu el títol d'aquesta homilia, seguirem parlant dels festivals d'estiu. La setmana passada ho fèiem del Grec i dels seus 40 anys d'existència amb la clara negativa a acceptar que tot allò que es fa a Barcelona ciutat, o gairebé tot, s'aixoplugués amb el nom de Grec. Home, per favor... Des del dia 11 de juny fins al dia 16 de juliol hi ha una altra convocatòria amb només 4 anys d'antiguitat. El Festival Jardins de Peralbes, que aporta una llista diversa d'estils, cercant, sens dubte, un públic diferent del d'ahir. Dia 1 fins al diumenge a la matinada. Anirà la Primavera Sound, que es fa al fòrum on milers i milers de persones reuniran per aplaudir una opinió llarga, llarguíssima, de grupets, grups, grupassos, a part de molt mítics en el món de la música amplificada, molt i molt amplificada. Els Jardins de Pedralbes, en canvi, com deia, acull gent madureta. Per exemple, Charles Aznavour, 92 anys, Paolo Conte, 79 anys, Tom Jones, 76 anys, Joan Baez, 75 anys, Patti Smith, 70 anys. Miguel Bosé, alto, 60 anys. Com veuen, la cosa va baixant fins als 43 de Juan Diego Flores. La veritat és que no hi veig cap inconvenient en que els artistes puguin cantar, actuar, ballar, fins que el seu cos els ho permeti. I és més, ja és hora que aquest país, el nostre i el de fora, es doni un merescut reconeixement a gent com la que he esmentat. Però no els hi sembla que potser caldria equilibrar una miqueta, la cosa? Els preus, per altra banda, no són gens econòmics. És una altra de les coses que em segueixen sorprenent. Hi ha crisi o no hi ha crisi? Si vull veure i escoltar Charles Aznavour, la broma em costa 168 euros. I si només l'escolto, perquè gairebé no el veig... 78. Arribar al lloc, aparcar, sopar, hi ha dues formes diferents, restaurant i bar. Pot suposar fàcilment, si sou dos, 500 eurons, la meitat del sou d'un milaurista. Com ho fem? Si m'agrada també Joan Baez, em costa el mateix preu, però és que Tom Jones puja fins a 228 euros. Aquí amb el sopar i aparcament no baixo de 650 eurons. Qui pot anar dues, tres vegades als Jardins de Pedralbes aquest mes de juny i juliol? Qui? Doncs molta gent, perquè s'omple, sí senyors, s'omple. Igual com va omplir la senyora Adele, dos Sant Jordis, dos. O sigui, 30.000 persones on el tiquet premium valia... 477,90 euros. Esclar que en aquest cas el preu incluïa sopar, programa, picoteo després del concert i no sé si una foto dedicada al cantant. Habitualment, com ja saben, la meva capacitat d'entendre el món de les arts escèniques se'm fa difícil. Ara, per exemple, penso quina cara posaria el vescomte de Güell que va fer construir i regalar el Palau de Pedralbes a l'Ajuntament per poder allotjar el rei quan vingués a Barcelona, si sabés que fan servir els jardins per fer un festival com aquest. L'Ajuntament hi surt guanyant, segur. Els artistes contractats, també. Els que donen de sopar i de beure, també, esclar. Ai, estimats germans, sóc jo. Sóc jo que no entenc les coses. Oh, sí. Amén.
M'he quedat morta.
Isabel.
M'he quedat morta.
Què li passa?
Home, això que diu, sap què és el que... Ai, que tiro avall.
Què li cau a la cadira?
El que m'ha sorprès més és que aquella, la reina dels hippies, dels 70, la
Joan
Baez, la Joan Baez, cobri aquests preus.
Home, pobra noia, és que...
Home.
Té nets, eh?
Aquesta noia el que hauria de fer és anar a Gràcia... en un lloc d'aquells, en un local d'aquells, i fotre's a tocar gratis.
Ah, em pensava que volia que anés a Gràcia allà amb la tenda de campanya davant del
banc
estudiat.
Això, no, els de la tenda són els que se la mirarien. Ah. Eh? O aquests, també miri, escolti, això ja va bé que ho diguem.
Això va molt lluny.
Això sí. Això sí. Ai, sí. Quantes caldrà derrocar i no sé què, però escolta, ara ella ben contenta allà a Pedralbes amb totes aquelles que fan uva,
jo,
que van allà...
Sí, és veritat,
Sí. Jo quan sento aquests festivals, així, fins i tot el de la gran Carmen Mateu, que se'm sent?
Sí,
doncs jo no em sento, algú passa amb els cascos.
Jo la sento bé.
Jo quan sento això, veig aquests festivals, el de Peralada i tot aquest glamour, sempre veig a la Bibi Samaranc...
Isabel, no avanci, la setmana que ve parlem de Peralada i de Sant Feliu de Guíxols.
Ah, doncs ja li explicaré, que jo ja hi he anat, però això li anava a dir. M'imagino aquella la Bibi Samaranc, torrada com una gamba, i amb un vestit atlit blanc per anar a lluir les seves... que sí, que són aquest tipus de festival.
I fent aquell superet.
Sí, allò que fan el pica-pica amb els signes allà. Oh, sí. Bueno, doncs això de Pedralbes, escolti, no ho sé pas si la Joan Baez vol dir que sap on s'ha ficat.
Jo la veritat és que penso que sí, perquè ja és la segona vegada que torna.
Ah, punyetera. Bueno, no passa res. Escolti, la de Colau també miri.
Des de 92 anys arribem fins als 40 i pico.
Bueno, perdoni, també jo... Escolti, jo també pagaria per veure un ancianet de 92 anys remenant l'esqueleto, Potser que sí que pagaria aquestes fortunes.
L'última anècdota de Charles Aznavour quan va actuar a Barcelona, que va ser al Liceu, sap quina va ser?
Que es va marejar.
No, senyor. Des de l'escenari del Liceu, Charles Aznavour va fer parar l'orquestra.
Ai, senyor.
I va dir... Aquest piano no sona bé.
Ai, mira, jo em pensava que anava a dir... M'he de prendre la pastilla,
i no. Jo no sono bé.
El piano no sona bé.
El piano no sona bé.
Això
va parar el concert i llavors va cantar. Va fer tocar amb el piano i va cantar ell i el piano sol.
Clar que sí, amb dos pebrots.
Va cantar una cançó. Ui, l'Aznavour és molt l'Aznavour.
Doncs potser
però,
sí.
Seguim amb un altre,
Vinga, seguim, no? Seguim, que avui tenim molta feina.
Endavant. Estem escoltant a la Gemma Humet, que serà una de les participants d'un nou festival que es fa a Sant Cugat, Festival Vincles. I per poder parlar-ne d'aquest festival nou, que està incluït dintre d'una cosa molt gran que es diu Sant Cugat al Descobert, tenim aquí a Maria Ferriol, de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. Maria, benvinguda en aquest programa.
Hola, gràcies.
Bé, també tenim amb nosaltres a Patricia Denó.
Hola, què tal? Com esteu?
Sant Cugatenca, i que a més participarà en el claustre, les nits del claustre, com ja ha fet alguna altra vegada.
Uh-huh.
Evidentment amb un concert, que després en parlarem, tindrem temps de poder. Però, Maria, m'agradaria que ens expliquessis a tots plegats què és exactament Sant Cugat al Descobert. Per què d'entrada s'ha fet un sol nom per una quantitat molt diferent d'activitats.
A veure, té diverses explicacions. En quant al descobert, seria com un paraigües que inclou 12 programacions diferents que sumen uns 38, uns no, 38 activitats, espectacles, que es fan durant els mesos d'estiu. Per què li diem Sant Cugat al Descobert? Perquè aquestes 12 programacions que conclouen 38 espectacles diferents, tots són a l'aire lliure, per tant són al descobert. Aquest nom és el nom que unifica o el comú denominador d'aquests 38 espectacles que fem. Per què el descobert? Doncs perquè a l'estiu, com bé hem dit, amb aquest programa, la cultura és més fresca perquè pot ser en un moment donat una mica més agosarada, entre altres coses perquè el temps ens ho permet. Això vol dir que hi hauran espectacles que els veurem al claustre del monestir, altres que els veurem al celler modernista o altres que els veurem en un terrat del Centre d'Art Maristany al costat de la plaça Lluís Millet.
Que serà la primera vegada que es fa alguna cosa al terrat.
Que serà la primera vegada que es fa una cosa al terrat i, per tant, espectacles d'arts visuals amb un terrat d'un edifici d'aquí Sant Cugat. I, per tant, el descobert té aquest sentit. Al mateix temps, descobrirem un Sant Cugat ple de propostes culturals durant els mesos d'estiu, de manera que aquell públic, aquella ciutadania, aquelles persones que no marxin fora el mes d'agost, pel motiu que siguin, aquí també hi haurà una oferta cultural de qualitat, assequible i per tots els públics.
Comencem el dia 10, comencem el dia 10, que vol dir el divendres de la setmana, no aquesta, sinó la que ve.
La següent. Encara no és estiu, ben bé, però, ja és pràcticament estiu, bueno. És des del 10 de juny fins al 16 de setembre, tindrem aquestes 12 programacions diferents amb 38 actes. I comencem el dia 10 amb un dels programes estrella, que ja fa molts anys que se celebra, que és Nits de Música al Claustre, amb un concert de la Patrícia de Nou.
Patrícia de Nou, que vindrà acompanyada per l'Orquestra del Cercle, el Real Cercle Artístic de Barcelona, en aquest cas l'Orquestra de Cambra, de Cambra de Corda.
Exacte.
I no sé si en aquest clàs hi ha algun clavecí.
Sí, sí, hi haurà un clavecí que pel tipus de repertori que oferiré, doncs és necessari també estilísticament, serà el baix continu.
Bé, doncs continuem parlant d'aquest tema i ho posem més en detall. Maria, seguim una mica amb en la programació. O sigui, tu parlaves de, en primer lloc, fer-ho a l'aire lliure, al carrer, a l'estiu, doncs, tot i que a vegades a la nit, algun dia, jo recordo alguna lectura a la fresca, per exemple, que realment és a la fresca.
Amb jaqueteta,
Amb jaqueteta.
Bueno, però ja és agradable,
no? Doncs jo recordo amb una calorada que diu a la fresca i, escolta, et
però,
feies,
sí,
eh?
Jo me'n recordo. Aquesta, una vegada...
Se'n recorda, aquells vanos que m'anaven.
Sí. Una lectura. Què ha passat?
No, he parat l'aire condicionat de la fresca que parlàvem.
Ja ens estan ambientant.
Jo recordo una lectura a la fresca feta, doncs, aquí a la plaça de l'Om, però aquell dia hi havia un problema, que li vaig dir a l'alcalde en aquell moment, el senyor Recoder, és que l'aire condicionat s'havia espatllat.
Ah, sí.
Clar.
No t'ha fet gràcia,
Maria. Ja l'he entès, senyor Pla.
Sí, però ara estava pensant en això que deies, que és veritat que a vegades un dia d'estiu que passes molta calor durant tot el dia i si després al vespre mirant un espectacle t'has de posar una jaqueteta,
oh,
ja
sí.
Trobo que ja és agradable.
Es posa bé, i tant.
A les nits de música al claustre hi ha un repertori molt variat, perquè des de hi ha aquestes barbershop songs que presentarà l'Òpera de Cambra de Sant Cugat, que el trobo molt interessant la programació, però hi ha també una part que també es va repetint, que és el premi Camerata de Sant Cugat,
el
Premi de Cant, que és, com sempre, està molt participat i que hi haurà moltíssima gent, ben segur. I també Òpera i Operet, en aquest cas amb la Júlia Ferrer Llongueres, que també va actuant d'una forma regular. I aquest grup que jo no conec, aquest grup que fa mi palpita el cor, que és un grup que ve que hi ha una soprano i l'ensemble de Tant Ramú, bé, doncs suposo que tot això té molta perspectiva de que soni força bé. Però també tenim cine.
També tenim cinema, sí. Tenim dos programacions de cinema importants. Una nit de cinema jove, que és un cicle de cinema que es farà al Parc Ramon Barnils, Està organitzat pel Consell 13-16, és a dir, tots aquests nanos de 13-16 anys han triat ells la programació, comentant-ho amb les escoles, i ells han triat quina programació volien, i es farà aquest cicle de cinema per joves a partir de 12 anys, i hi haurà servei de bar, crispetes i food trucks, perquè ja fem un complet de nit. I és allò que et deia abans, que és per totes les edats, és a dir, no només per públic adult i per públic familiar, sinó que el públic jove també ha pogut programar una mica, segons els seus gustos, tres nits d'estiu.
Oi, escolta, però veig que han programat, entre d'altres, El Resplendor. Bueno. Això ja sé per què, perquè així s'arramben.
Bueno, ja.
Noies, les noies, tinc por, vine, vine, que et protegiré. I allà, doncs, mira, ja comença...
Però vostè ho ha fet, això?
Com oh, i tant. Tots hi hem passat. Per aquí, no?
Mare meva.
I el celler, molt bé, molt bé.
I celler el, ja, el celler de jazz.
En el celler tindrem jazz. En aquest cas no serà de nit, serà al migdia, però llavors oferirem un vermut fantàstic per gaudir del jazz, de dos dies de jazz, evidentment gratuït, en el celler cooperatiu, que és on també el mes de setembre es farà el Festival Vincles per primera vegada en el mateix celler. És a dir, el celler en aquest cas servirà per dues programacions diferents, una ara el mes de juliol i l'altra al setembre.
Vincles són dos caps de setmana de setembre.
Ah, exacte.
Quan és divendres i dissabte.
Vincles és dos caps de setmana de setembre, diguéssim que ja és la darrera programació que farem. I és la primera vegada que es fa un festival on tindrem caps de cartells o persones, músics catalans de renom, que aniran acompanyats per músics santcugatencs que en aquests moments estan molt emergents.
Bueno, hem de dir noms que sonen molt en aquest moment. La Sara Pi, que en aquest moment és una de les dels llançaments més importants que hi ha de música, que a més, no sé què passa, a la zona d'Osona i a la zona del Solsonès i tot plegat, que han sortit una quantitat de...
Fa fred
de
allà, i a l'hivern tanquen els locals
i fa feina. Es recullen i canten. Sí. La Gemma Humet, que estàvem escoltant al principi abans de començar aquesta entrevista, en Joan Miquel Oliver, no cal dir, doncs no cal presentar-lo.
I San José Ex.
I el San José Ex, que déu-n'hi-do. I llavors la gent que està vinculada, la Carmen Pendones, que farà de la Sara Pi, l'Alba Llibre, que ho farà amb la Gemma Humet, el Pantaleó, grup Can Pantaleó, que ho farà amb el Joan Miquel Oliver, i el Solà i Estrella, que ho faran...
Estella, el Solà i Estrella, que ho faran amb José Ex, exacte.
Molt bé, jo penso que està aquesta vinculació, aquesta relació entre un grup i un altre pot estar molt interessant. Què vol dir? Que el grup d'aquí actuarà en quanta estona, aproximadament?
En principi una hora, seran com dos concerts seguits un darrere l'altre. El primer hi haurà el grup d'aquí i després l'altre. Pot ser que igual duri una mica menys el primer concert amb qualitat de taloner, però no ens agrada massa que se'ls digui taloners perquè els estem donant una mica com la mateixa, gairebé la mateixa importància en quant a estona d'actuar, el lloc, vull dir que hem fet com la combinació aquesta molt pensada del taloner dit així i el cap de cartell.
No? Això perquè habitualment el taloner acostuma a estar 20 minuts.
Sí, jo penso que estarà més.
Jo he vist algun cas, algun taloner que es va allargant.
Sí.
I notes com...
No vol que el treguin, aquí no me muevo.
Sí, exactament.
I els altres pateixen.
Diu, ara que aconsegueixo estar aquí davant del micro, no deixo el micro i continuo. I segueixo. Després tenim una cosa que en dieu Vespres Màgics a Mirasol.
Els Vespres Màgics al Mirasol seria com la programació una mica més familiar. Es farà un circ de petit format i es farà un espectacle de màgia, no? Més pensat pel públic més familiar, però també és una manera de fer arribar aquestes propostes culturals no només al centre de Sant Cugat, sinó en els districtes, no? Igual que a la Floresta també tindrem una proposta teatral que se li diu l'Impro Show, que té molt èxit, sobretot entre els joves, d'improvisació,
sí.
I també el farem allà al casino, a l'aire lliure, diguéssim, d'allà al pati.
I a l'estiu a Torreblanca?
L'estiu a Torreblanca el que fem són un cicle de concerts que els fem a la terrassa del Mut. Torreblanca ja sabeu que té el seu bar, la seva cafeta gastronòmica.
Que té molt èxit el dijous i el dissabte, està funcionant molt bé.
I llavors s'aprofita una mica la inèrcia d'aquest èxit perquè el jovent li agrada molt, no?, poder gaudir d'un concert i al mateix temps estar com en un lloc que és bar, no?, que no és tan sala de concerts, sinó que és més bar i que poden sopar i que poden prendre una cervesa. Llavors, diguéssim que es continua aquest cicle i es faran allà a la terrassa del bar.
Dintre d'aquest xupluc que parlaves, També tindrem les lectures de la fresca del mes de juliol.
Tindrem les lectures, sí, que també és un clàssic una mica en el sentit d'aquí.
Ja ho és, ja ho és.
Ja ho és. Parla, llavors...
Si no m'equivoco, 12 anys. Jo recordo quan es va crear per primera vegada, el comentari era taula, faristol i llum. I en aquest moment, doncs, jo ja sabeu que contínuament, cada any des de fa com a mínim 5, escric sempre el mateix. Per quan un festival de teatre a l'aire lliure? Per quan no eliminar el nom de lectures i convertir-ho en teatre? Ja ho sé, que no és fàcil. Però penso que els grups que participen, les persones que participen en aquestes lectures habitualment, que han arribat a un nivell, en molts casos, doncs, de qualitat per poder representar, es mereixerien que hi hagués un festival de teatre. Perquè aquest és un altre tema, Maria. No ho solucionem ni tu ni jo.
No. Segur que no.
En aquests moments.
Segur que no.
Per tant, seguim...
De moment, com que és a l'aire lliure, forma part de Sant Cugat al Descobert, d'aquest paraigües que ens inclou Sant Cugat al Descobert, i, per tant, fantàstic.
Tenim aquest aspecte del terrat del Centre d'Art Maristany, i veig que aquí, el primer que es fa, és Nit Dadaista. 100 anys de moviment Dadà. Perdoneu, no.
El manifest, com que no? Què ha passat?
No, el manifest del moviment Dadà va ser l'any 1918. Per tant, no fa encara 100 anys.
Bueno, home, ja el farà. Ara s'arrodoneix tot amb això de l'euro, doncs ja ho podem arrodonir.
No,
jo ja hi era,
no, vostè, com que té
ja
una edat, ja ho sé,
colla.
Ja ho sé, com que vostè té una edat, ja hi era en aquell moment. Sí. I recordi, que aquest senyor, el Zara, ho va fer-ho l'any 18. I, per tant, digueu-s'hi amb els que organitzen aquest festival.
Haurà de parlar amb el tècnic només sortir d'aquí, eh?
El tècnic que digui, no, ell, a veure si es pot fer una celebració del moviment.
Segur que alguna justificació té.
Ara vaig a dir-te una cosa que és molt important. La paraula de Dadà, entre altres coses, el seu propi creador, deia, Dadà no vol dir res. I m'agrada molt aquest aspecte, perquè penso que, com a mínim, aquest noi era sincer, ho tenia claríssim. Bé, saps que un dels primers que va defensar el moviment Dadà va ser el Dalí. En el seu moment, ell era molt dadaista, entre altres coses. No? A veure, tenim ritmes i escenes del casino. Anem al casino de la Floresta.
El que són els
comentaves abans.
Sí, farem un concert de versions i després farem aquesta proposta que et deia teatral de l'Impro Show, també allà en el pati del casino.
L'Impro Show el faran la mateixa gent del taller de Silvia Cervant?
No.
És un grup
que fa... És una companyia estable, que a més em sembla que estan a Barcelona d'una manera estable en un teatre, llavors van canviant els diferents temes que tracten dins de les seves propostes d'improvisació, i en aquest cas venen cap aquí. Alguna vegada els havíem tingut també la sala annexa del Casal Torreblanca, i
se'ns havia
omplert molt, perquè és un tipus de teatre que fa que el públic hi participi molt, i llavors, en general, però la gent jove especialment li atrau, i llavors allà a l'aire lliure, que és una sala bonica.
Això és veritat, no recordava. Bé, jo em sembla que no ens hem deixat res, Maria.
Hem fet una mica de repàs, no?
Hem fet el cinema jove, hem fet l'art, hem fet les lectures, l'estiu a Torreblanca. Ah, no, si hi ha una cosa que no hem comentat, el Liceu a la Fresca.
El Liceu a la Fresca, és molt bonic. El Liceu a la Fresca és la retransmissió de l'òpera de la Bohème.
Sí.
Des del Gran Teatre del Liceu.
Sí.
I llavors ho veurem a la plaça Victòria dels Àngels, a l'aire lliure també. Llavors tindrem allà una pantalla fantàstica que podrem veure aquesta retransmissió.
Que ningú ve
veus
bonic.
Això que m'agrada, perquè per fi podré veure una cosa de Liceu amb sabatilles, perquè sempre m'he de mudar tant quan hi vaig.
Sí, senyora, o des del balcó o amb sabatilles.
Però jo anava a dir, sobretot, que no venguin crispetes, eh?
No, aquí no.
No, aquí no.
Les crispetes guardem,
i les fotracs... Guardem una mica les formes, eh?
Les crispetes i les fotracs són pel cinema d'aquests joves que es volen arrambar, no?, com dèiem.
Escolti, ara una cosa que he mirat, jo ja sap que sempre vaig equipada, a la Wikipedia tenen tot dos raó, eh? El manifest dadaista 1918, però el moviment dadaista 1916, durant la Primera Guerra Mundial.
Un
sí,
moment,
senyor.
Moviment...
O sigui que tots dos tenim raó, ja està.
Estupendo,
eh?
Ja m'estranyava.
El moviment és una cosa i el manifest és una altra.
Ara sí. No, per això, que el moviment dadaista...
100 anys del moviment dadaista.
Desenvolupat entre 1916 i el 25.
Que moderna.
A més,
el
Marcel i jo, vamos, lo que vam... Ui, ja, bueno, ja no li explico res més, però... prou que ho sé, estava
però
distret.
Diu, diu això de que d'edat no significa res?
Això, això no ho sé. A veure, no origen del nom. Ah, diu que queda poc clar l'origen d'aquest nom, eh? Diu, és una paraula mancada de tot sentit.
Hi ha un principi, exacte, hi ha un principi bàsic del, del dadaisme que és, que deia aquest Alzar, que deia, a veure, vostè agafi un diari, vostè vol escriure, vostè agafi un diari, el trenca trossets, el fica dintre d'una bossa, fletxeja la bossa, tira els papers i els va posant amb l'ordre que hagi sortit. I surt un text de creació absoluta. Jo penso que a vegades llegint segons quines coses, penso, tenia raó aquest senyor.
A discursos del Rajoy els hi fan així.
Maria. Maria, moltes gràcies per tota aquesta explicació.
A vosaltres.
Si vols afegir alguna cosa perquè la gent que ens escolta...
A veure, les entrades, el preu de les entrades de les nits al claustre són 10 euros. No estem parlant de les entrades que dèiem sí, fins ara. I el Festival Vincles són 15 euros. I penso que són preus assumibles.
I la resta...
La resta és gratuït.
Molt bé.
La resta és gratuït.
Com que no hi ha excusa,
jo penso que estem
eh?
Apostant per una programació de tot l'estiu, que penso que és qualsevol persona pot gaudir-la.
És assequible.
Eh? Llavors, sí. Tota la informació la tenim a la web municipal santcugat.cat/aldescobert.
I la compra de les entrades?
La compra de les entrades. En el cas de Vincles, es pot fer a través de la pàgina web de la xarxa de centres culturals. En la pàgina de centres culturals, allà es pot fer les reserves, es pot fer comprar directament. I en el cas de la nit de música al claustre, la reserva d'entrades és o per telèfon o per e-mail a la Casa de Cultura i la venda anticipada també és a la Casa de Cultura. O una hora abans de l'espectacle.
Molt bé. Doncs esperem que sigui un èxit tot plegat, que hi hagi molta gent, que la gent, alguns dels que viuen a Sant Cugat però no viuen a Sant Cugat se n'enterin, i que això, doncs, no cal dir-ho, que s'ha de repetir, repetir i eixamplar, eixamplar, eixamplar. Jo tornaré a insistir en el que demano des de fa molt temps, però bé, per insistir no quedem. Ara estem escoltant una, un fragment d'aquesta suite número 2 de Joan Sebastià Bach que escoltarem en el primer concert de les nits del claustre. No escoltàvem a Patrícia Denó amb aquesta gravació, però sí el que interpretarà. Patrícia, aquest programa penso que està molt equilibrat, i com ha sigut? Com ho heu preparat?
Doncs, mira, intento sempre deixar-me portar una miqueta pels impulsos i per com em sento. Intento sempre tocar coses que realment sento en aquell moment, que no corresponen sempre a totes les èpoques de la vida. En aquest moment de la vida en què estic, doncs, i tractant-se d'un concert inaugural, d'un festival de música, com és les nits de música al claustre, que fa una mica caloreta, com heu dit molt bé, és el juny, encara no és estiu, però ja s'està molt bé, doncs tinc especial connexió amb la música barroca, i no vol dir que abans no la tingués, també l'he tingut, però ara especialment, i em venia molt, molt de gust doncs, oferir pel públic un concert que fos molt virtuós, molt fresc, molt pròxim i sobretot molt natural des de tots els punts de vista, no? El títol del concert és Bach i la suite per flauta, perquè diguéssim que diríem que és l'obra capdalt de Johann Sebastian Bach en quant al repertori per flauta. Després tenim 6 sonates fantàstiques, tenim molta música als flautistes, tenim molta música de Bach, però aquesta suite especialment és com una joia, la joia de la corona, no? Una mica dels flautistes. I llavors a la segona part, doncs, l'orquestra tocarà també sola, tocarà un parell de peces sola, una peça a la primera part, que és Telemann, l'obertura suite Don Quixot, que és extraordinària per començar un concert, i a la segona part farà una sinfonia de Vivaldi, perquè se'n coneixen poques de sinfonies de Vivaldi. Quan dius Vivaldi la gent diu, ah, les quatre estacions, o ah, els concerts per violí o per flauta, no? Que Vivaldi en té més
moltíssims.
De 300, eh? Sí, sí. Aquí, com, aquí res.
Sí, sí.
Però sí que els concerts que Vivaldi va escriure per flauta de l'Opus 10, que en són 6, doncs tenen una bellesa particular. I més que cada concert té un sotanom. El primer es diu La tempesta di mare, perquè imita la tempesta d'un mar. El segon és La notte, perquè imita els sons de la nit. El tercer, que és el que tocaré, es diu Il Gardellino, que és com és un ocell. És un ocell. La flauta constantment fa l'ocell. I ara que el brollador del claustre torna a funcionar, bueno, és que farem un duo, el brollador i nosaltres, que ja veureu.
El que esperem és que no es produeixi el que va passar una vegada, que va ser que es van posar en marxa els aspersors.
Ah, sí? No. Això no
sí,
ho sabia.
Sí. Hi ha una anècdota d'un concert d'una nit del claustre,
sí,
que, si no recordo malament, pel grup que actuava, que era un cor, no podia fer-ho el divendres, que és l'habitual, el dissabte,
sí,
i va ser un dimecres. I m'imagino que, bueno, no m'imagino, amb tota seguretat el que va passar és que la programació, hi ha una programació dels aspersors,
sí,
i naturalment doncs es va posar en marxa en el moment.
Bueno, en aquest cas era concert a la fresca i refresca't.
I refresca't. Va haver-hi algú que va quedar una mica mullat, però bé, sí, a part sí, d'això, a més va ser...
La plujolina,
va ser, divertit, va ser divertit, bé. És divertit perquè la gent que una vegada doncs, al primer moment doncs
sí,
es va apartar i va continuar. I escolta, i va ser un concert memorable en els dos sentits.
Clar,
per l'actuació...
Segur que la gent no ho va oblidar.
No, i tant que no.
Molt bé.
Bé, estaves parlant del conjunt de l'escollió del repertori. Hi ha també Gluck.
Sí.
Amb un dels moments
més impressionants. Gluck va ser Gluck és un compositor que no ha tingut potser el reconeixement que ha tingut posteriorment Mozart, perquè només Mozart ha tingut aquest reconeixement. Gluck és una mica anterior, precisament va néixer en 1714, data que molt nostrada, no? I va ser, diguéssim, el primer compositor ja clàssic, es podria dir preclàssic, però ja clàssic, en què va començar a escriure òpera d'una manera molt més actual, com la coneixem avui en dia. El tema que tocaré, la peça que tocaré, que es diu La dansa dels esperits beneïts, ve de l'òpera, és un moment que passa a la meitat del concert, de l'òpera,
sí,
de l'òpera Orfeu i Eurídice, en què Gluck és la primera vegada que decideix que perdó, un instrument, i tria la flauta, simbolitzi l'ànima en pena i el dolor del protagonista, que és el contratenor. Avui en dia es canta mezzos,
tenors... Que va a la recerca de la seva estimada.
Que va a la recerca de la seva estimada. I què fa? Per primera vegada fa una revolució en el món de l'orquestra i de l'òpera, i és que fa que tota l'orquestra toqui molt, molt, molt suau i la flauta es marqui un solo. Aquest solo, aquest lament, diguéssim, és el que Gluck tria, per això tria l'instrument de la flauta, pel timbre, és la veu pròpia d'Orfeu quan ha de convèncer a Persèfone i a Hades de que, si us plau, jo que canto també, us cantaré i us cantaré el meu lament a través de la flauta i per commoure-us i que em deixeu recuperar l'Eurídice i me la pugui emportar. Llavors, en el moment en què arriba Orfeu en els camps Elisis, que és una miqueta on van a parar les ànimes que ja han passat pel purgatori, ja han transcendit, ja són ànimes pures, es troba doncs les ànimes dansant, i és just el moment en què es produeix aquesta peça que tocaré. És molt maco, és d'una bellesa infinita.
És una peça d'aquestes que moltíssima gent coneix, ha escoltat moltes vegades, s'ha utilitzat de moltes maneres, inclús per publicitat,
sí,
i que en canvi té una força i una bellesa que es manté en qualsevol circumstància.
Sí.
Això és curiós a vegades,
sí, sí,
no?
Sí, és molt eterna.
Perquè penses, aquesta música utilitzada així, doncs cau. No.
No cau mai.
Manté.
És el que deia Abraham sempre posteriorment. Quan trobes una bona frase, una bona melodia, la fas eterna. Per això Brahms trencava tantes partitures i la seva dona havia de córrer perquè no les tirés al foc, perquè mai estava content amb les seves melodies, no? Fins que no era exactament perfecta com ell volia. I el rei dels temes, òbviament, doncs, és Mozart, que és, diguéssim, l'evolució fins a l'Olimp, no? de la bellesa sonora.
Acaba el concert, amb Vivaldi també, concert de flauta i corda.
Sí.
I jo volia remarcar una mica el que, quan comentaves el base, el que titula, el que porta el títol del concert, que és aquesta que Bach li dona a la flauta en aquest moment una importància per sobre de l'habitual. Perquè no fa, o sigui, no actua corda o flauta, sinó que flauta efectivament es converteix amb el personatge central del concert.
Sí, aquí ja veureu quan en el concert aquest recull de suites que s'ha dedicat a una suite és un recull de danses, però no de danses d'ara, sinó de danses antigues. Ja veureu com la flauta no sempre està a la primera línia, sinó que moltes vegades toquen el tutti. Tocant el tutti vol dir que toca la melodia que toca l'orquestra, sí. Toca amb l'orquestra. Però hi ha moments en què Bach fa que l'orquestra faci un pas enrere, no físicament, sinó musicalment, i la flauta destaqui pel seu virtuosisme, pel seu so, pel seu cant, per la seva idea estètica. És la primera vegada que un compositor de la talla de Bach ja comença a empènyer una miqueta la figura del solista.
Oh, jo ara sentint a la Patrícia, escolta, m'ha agradat molt aquesta explicació que has fet de tot el repertori, perquè abans del concert estaria molt bé que la gent sapés això.
Està
perquè
bé.
Això mateix de l'Orfeu i Eurídice, sí que més o menys saps una mica la mitologia,
sí,
i això,
sí.
Però veus...
Això és maco, li ha agradat.
M'ha agradat molt,
Isabel.
Trobo que està molt bé que t'escoltes diferent.
Doncs
segur,
això,
jo ara
això...
quan vingui ja veuré tot,
clar.
I ja sabré què vol dir cada cosa
molt
i cada
bé.
Moment,
clar,
vull dir que està
sí.
Molt bé.
Això es fa, en algunes circumstàncies, el que passa que la persona que ho fa, doncs...
No, això la Patrícia ho ha fet.
No, a part de la Patrícia, que evidentment amb això, doncs, a més, la Patrícia en aquest moment té un programa en aquesta mateixa casa en el que es parla en profunditat de la música, sí, precisament és... a nivell de carrer, no? És una pensada. No, el que vull dir és que és interessant tenir en compte que el que ho faci que tingui el criteri suficient com per saber quan ha d'acabar.
Ah, exactament.
Perquè a vegades hi ha un tipus de comentari que s'allarga i clar, també resta. L'equilibri aquest entre el temps d'explicació, quina explicació, que aquesta és una altra, no? Quina es pot donar de forma general... i quina altra, doncs, és a dir, bueno, aquí...
Estic molt d'acord amb tu. Sí que és veritat que ara els músics clàssics, diguéssim, hem tancat una miqueta aquesta... Volem trencar una mica aquesta cortina de gel que hi havia entre el públic i els músics, no?, que sortíem a l'escenari, llavors començàvem a tocar, el públic escoltava, s'emocionava o no, sortia i ja està, s'acaba el concert. Perquè realment, quan tens una mica més d'informació sobre el que vas escoltar, indirectament predisposes la teva oïda i el teu cor a entendre allò que toques. Però estic molt d'acord amb tu, Eduard, que jo almenys particularment, jo no estic a favor de fer concerts-conferència, perquè la meva feina és explicar-me tocant, sobretot. Sí que puntualment puc fer algun incís si sento que el públic en aquell moment, doncs, quasi sense dir-ho, quasi ho demana i surt sol. Però realment han de ser explicacions molt, molt, molt curtes. De fet, per aquesta ocasió jo no volia parlar i segurament no comentaré res. Potser sí que ara m'ha inspirat la senyora Isabel i comentaré la història d'Orfeu, gràcies. Potser sí que ho faré, Potser sí que ho faré. Però per això he demanat ajuda d'un professional que m'ha fet quatre ratlles del significat del que tocaré, perquè penso que quan seus a concert també una miqueta és maco saber, igual que quan jo mateixa no sóc pintora, però quan me'n vaig a un museu em pot agradar moltíssim, per exemple, un quadre, però si un pintor em diu, fixa't en això, fixa't en l'altre, de sobte el veig en tres dimensions, entenc moltes més coses i puc sentir més coses, no?
Clar.
Fins a aquest punt és interessant. Per tant, aquí, Eduard, moltes gràcies per les teves línies explicatives
que m'has fet
en el meu programa. Més que res, perquè t'ho agraeixo, perquè la gent li agrada agrada. Li agrada saber què escolta.
Jo t'ho agraeixo molt també, com ho hagis dit, però a mi m'agradaria que la gent realment s'ho llegís, perquè en molts casos doncs, te n'adones que no, de que la gent arriba allà,
això,
mira i...
Sí. Però per això s'han d'escriure quatre línies, ben escrites, quatre línies. Quan hi ha molt de text, estem saturats d'informació.
Ah, sí, això, sí.
Estem saturats. I quan vas a concert el que vols és oblidar-te'n de tot, escoltar, gaudir, disfrutar, sentir, emocionar-te, apassionar-te o el que sigui. Per tant, han de ser una purament referencials, però que et donin la informació suficient.
Doncs ja ho saben, tenim Telemann, tenim Bach, tenim Vivaldi, tenim Gluck... estem parlant de barroqui, barroc tardorenc ja, i tenim una música molt ben escollida, com deia abans al principi, és un concert que pot sortir molt rodó. Jo volia fer-te una pregunta, que és la connexió amb l'orquestra del Reial Cercle Artístic, com s'ha produït? Tu havies fet alguna cosa amb ells ja?
Doncs no, conec alguns músics, però a l'orquestra mateixa em va proposar l'any que ve doncs, obrir el cicle d'estiu que tenen a Barcelona. L'orquestra és una orquestra centenària i és una orquestra que a més la seu és preciosa, si no hi heu estat heu d'anar, que és el Reial Cercle Artístic de Barcelona, que és una joia modernista, i em van comentar doncs, que em semblaria i vaig pensar, bueno, doncs sí, estaré encantada en obrir el vostre cicle, que serà l'any vinent. I vaig pensar, i per què no? Doncs els convidaré al claustre a tocar junts, i estan contentíssims de venir aquí, perquè a més em diuen els músics, el concertino, el Javier Mateos, que al mateix temps és el concertino de l'Orquestra Simfònica del Vallès, em comenten molt sovint que, ostres, que bé, toquem al claustre, és que ens han dit que hi ha una acústica, i els músics realment el que ens posa d'enteres és tocar en un lloc amb molt bona acústica i amb bon públic i tot, i tenen moltes ganes de venir a tocar.
Sí, tindrem sí. Dues col·laboracions, recorda-te'n.
Sí.
Per un cantó, aquella aigua que anirà sorgint.
Oh, allò serà meravellós.
I cada quart d'hora les campanes.
Ah, clar. No, és que si no, no toco, eh?
Clar que sí.
Ah, és que si no, no toco.
És que aquests no. Que diuen que parin les campanes, que vull dormir, escolta.
No, hi ha algú, hi ha algú que ho té molt en compte. I llavors hi ha un pare i diu, ara tocaran el quart, els dos, ping-ping, sí. Llavors, vinga, ara comencem.
Però saps què em va passar un any, Eduard? Un any que vaig tocar en el claustre, vaig calcular el temps perquè les campanes de les 11 coincidíssim al final d'una obra. Però resulta que vam tocar una miqueta més lent, lleugerament més lent, del que jo havia previst. I les campanes de les 11 van coincidir en l'últim acord de l'última nota, que era un acord
pianíssim total.
Long. I vaig pensar, ostres, tu! I anava de micres de segon, eh? I em van caure les 11 campanades en l'últim acord de l'obra.
El Chasen de Bruch és parat.
Igual sí.
Segur. Això, és dir, sí. Paro.
És dir, estan desafinades les campanes.
Que acabi amb la campana. Sí, Maria sí. Ferriol, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos de tota aquesta programació d'estiu, i esperem, i que serà així, que tindrà èxit, que hi haurà molta gent, i que tinguem bon temps per poder gaudir. Que no, perquè una cosa és la fresqueta...
És altra cosa, és que ens plogui, arrels i barrals, una nit d'estiu.
I patíssim, no cal dir-ho, moltes gràcies d'haver vingut també.
Gràcies a vosaltres.
Ja saps que aquest programa també és el teu.
Moltes gràcies.
I aquest concert estic convençut de que serà un èxit, perquè la música d'entrada ja s'ho mereix. I els intèrprets, no cal dir-ho, també.
Moltes gràcies.
Per tant, gràcies per estar aquí i fins la propera.
Fins la propera.
Adéu.
Sempre procurant de no quedar-vos mai tots sols, tenia por d'aquella llum tan ambiental. Éreu dos punts d'un seurat parlant sense interès del grup, mentre aguantava una mirada i un basquit. I'm
ser quan va notar el trist fora de joc, va fer-te entendre que era tard i em saludar. I va haver un sospir tan crític, i millor així, menys penent el camí. Amb qui ho sap, tot de tu, tot de tu.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Doncs veu, ja m'he tret un dubte de sobre, perquè això de Sant Cugat al Descobert, al principi m'he pensat que era un cas judicial, sap, com el Gürtel, el Mercuri, el, tots aquests, però no. Però ja que, estic contenta que hagi vingut, no, la Maria, m'ho ha explicat.
No posaríem aquí, dona, aquí no...
Home, bueno, escolti, s'ha de saber tot.
Sí, és veritat.
Escolti, això dels festivals, sí, he estat investigant, perquè sí, dic que en realitat això que fem nosaltres és un festival d'estiu, d'aquests, sí, macos, glamurosos.
Sí, sí.
I dic, a veure, d'on ve això dels festivals? I he trobat que el festival més gran quasi que es fa, vaja, que es podria dir a tot el món, dels més importants i dels més antics, és, sí, el d'Edimburg.
Esclar, és veritat.
Edimbara, que diuen ells, oi que sí? Sí,
que a més té allò de l'in i l'off.
L'in i l'ara, sí, ara l'hi explicaré. Miri, això del... aquí, el festival aquest, bueno, aquesta Edimbara, sí, Edimbara és, sí, com ho diuen els escocesos, diu que és la ciutat Aldrecky, vieja i apestosa.
Què dius ara?
Sí, perquè feia pudor de llevat de cervesa, i cibada, de les destileries de whisky i tot allò. Bueno, aquest festival és allà a la terra del William Wallace.
Sí, senyor.
Se'n recorda, no? A Escòcia, vaja, sí. Mira. Què és això?
Yo soy William Wallace.
Yo soy, ¿veus?
Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos.
Els
aquí, desafiando a la tirania.
Clar.
I em pensava que sortiria el d'això, el Sean Connery.
Peri, bueno, aquest és un altre exercit.
I hombre libre soy.
Ai, aquí diu allò de la libertat, però encara triga a dir-ho, però bueno, ja ho sap.
¿Qué haríais sin libertad?
¿Qué haríamos això,
Bueno, bona pregunta.
Això. Doncs escolti, aquí, ara van cridant tots i se pugen les faldilles. Bueno, això d'Escòcia, que podríem posar una gaiteta escocesa d'aquelles terres dels Highlands, Beatles.
Oh, que bona aquesta.
Ai, que maco, eh?
Oh.
Que és bonic, això d'Escòcia. Doncs allà a Edimbara, sí, es fa un festival, escolti, té més de 60 anys, va néixer el 1947. Aquests els escocesos són molt especials.
Molt.
Molt. Bueno, vostè ja sap que els homes van amb faldilla.
Alguns.
Bueno.
Alguns, a veure.
Sí, alguns.
Hi ha alguns grups, alguns clans,
sí,
tot allò que fan.
Els que són de raça pura, de raça pura, porten aquelles estovalles, sí, i escolti, cadascun porta un color diferent i van amb faldilla, i això ja ho feien molt abans del Miguel Bosé i aquells de la movida madrilenya, que es pensen que ho han inventat tot. Allà a Escòcia, que per cert, sota la faldilla no porten res, senyor.
Diuen.
No, ja ho sé jo.
Vostè
ja
ho ha vist?
Sé, ja, van frescos perquè els baixos, veu que els agrada ventilar baixos. Doncs bueno, aquests els Braveheart van crear aquest festival, però ja van començar a barallar-se ja sap, yes, no, no, yes, i tot això que ha passat, també estan dividits allà. I llavors, després de fer aquest Edinburgh International Festival, hi va haver com diversos festivals a dintre de detractors. Per què? Què passa? Moltes vegades aquests festivals volen ser tan guais i tan paraguais que porten els grans noms, els grans no sé què. I llavors hi va haver 8 companyies de teatre que es van emprenyar.
I van dir, nosaltres què?
I van dir, això no ens agrada. Clar. Això està massa al servei del poder i de la pela. O sigui que farem l'Edinburgh Festival Fringe, que vol dir franja. Vaja, una barrera. Van fotre la barrera i van crear tota la part d'arts escèniques que ara ha quedat com un festival més.
Això em sona això de la Festa Major Alternativa, eh?
Ah, sí, sí. Van ser, bueno, també aquests no sé què es pensen que s'han inventat, els alternatius. Total, que escolti, aquest Fringe, que és el que seria l'apartat de la, del teatre, escolti, aquest any, més de 2.000 actes.
Què diu?
Sí, ara em sap greu per la Maria, que acaba de venir, ha dit 38, però bueno, ja hi arribarem.
Ja hi ha...
Més 2.000. De 2.000 actes, i escolti, pel carrer, perquè llavors fan això, que fan a Tàrrega, ai, para amb la gaita que m'està fotent el cap com un timbal, mare meva, que sí, oi?
El bagpipe.
Escolta, comencen i no paren. Pel carrer, 40.000 actes. D'espontanis, d'aquests que es posen a les voreres
i
passen el barret.
Vas caminant i pam, pam, aquesta cantonada, al carrer de davant, sí. A la plaça.
Els veïns es veu que estan una mica emprenyats, home. Perquè diu que hi ha... Ja, què és el que els emprenya més?
No.
Els flyers. Es veu que hi ha un munt de gent repartint flyers perquè, escolta, que arribes clar. A casa carregat de paperassa. Lo que és interessant és que hi ha un altre festival que es fa dintre d'aquest festival d'Edimburg, que és el Royal Edinburgh Military Tattoo.
Militari.
Militari.
Ui.
No és de tatuatges, eh, això de tatu.
No?
No. Ja li foten també.
Aquest... Que són aquells que van desfilant, diguéssim.
Bé, això Eduard m'ha deixat petitieixa. Primer passa un caza, volant. Tu entres allà en aquell recinte, que és sí. Com un estadi olímpic a l'Obèstia, sí. I passa un caza, eh, sí. De les Forces Armades.
Sí.
Després, uns petardos a sobre del castell d'Edimburg. I després comença l'espectacle que consisteix en un desfile militar de les Forces Armades de la Commonwealth, de la reina, de Queen, God Save the Queen. I després, de vegades, hi van països convidats. I he investigat i es veu que el 2008 hi van convidar Espanya.
I què van fer?
Home, miri què van fer.
A veure... No pot ser.
Els legionarios.
Els van quadrar.
Tu vostè creu que van portar això? Mira, és que els escocesos ho porten tot a l'aire. I els legionaris tot apretat, eh? Que sí, aquells que van apretats amb la cabra quan van veure allò, aquells escocesos pobres, van dir s'acabat, no convidem mai més
ningú. I amb la camisa ben oberta per això, eh?
Ah, això sí, eh? La novia de la muerte, que sí, que són amo la muerte, mi novia es la muerte i tot allò que canten.
Soy el, bueno, novio, soy el novio de la muerte.
Ara mirant això, soc el noi, sí, ves quines coses. Jo ara pregunto aquest festival d'Edimburg, quin festival més gran, que hem d'aprendre molt d'aquests festivals, però clar, tenen un públic molt fidelitzat. I he estat investigant i dic, vaig a mirar a Espanya a veure quin festival hi ha que s'hi assembli. I he trobat l'Starlight de Marbella.
És el mateix?
Miri, a veure, aquest és d'aquests que li dic que és per anar a lluir l'uva de tot l'any i anar a lluir el moreno. Mira, aquest any, això ho paga el Ministerio, eh? Que ho sàpiga tothom. Aquest any hi van.
Quin? El de Cultura...
El de Comercio, Turismo i no sé què més.
Ah, no, de Cultura i Deportes no.
És igual, tot va al mateix saca. Bertino Sborne, Malú, La Morente, El Perales, uns que es diuen sempre així. I el Divo, el gusto es nuestro. No li sona una mica caspa, tot això?
Bastant.
Després, de Digis, Alfonso Nieto. Hi ha un apartat fashion que hi van les top models. Malena Costa, Laura Sánchez, de cine, vendrà Estalone. Estalone, eh? I després un sopar de celebrities internacionals, diu, de les persones i rostros més influyentes de la vida social, política i empresarial, com, atenció públic, Boris Becker.
Què diu ara?
El Boris Becker, una persona influyente.
Influyente.
Tony Parker, aquell del bàsquet, aquell que va ser nòvio de la Longoria, ves tu, Mia Farrow, dius, home, ja està una mica passadeta. Darlie no, Hannah, la sirenita també, aquella que va fotre allò i ja no ha fet mai més res. Bueno, en fi, i ja ni vell, eh? L'any passat hi va anar l'Enrique Iglesias, escolti què va fer.
Lost in the music, your heart will be.
Em sembla que tanquem amb això.
Tanquem amb això.
Tanquem amb això fins a la setmana vinent.
Que no, perdin els festivals d'estiu.
No es perdin els festivals, la setmana vinent tindrem un gran autor, un autor jove, però molt bo, Josep Maria Miró, tindrem aquí amb nosaltres.
Ai, que bé.
I ens parlarà de la seva obra. Fins
fantàstic.
Al dijous vinent.
Escolta, acabem amb una altra cosa, posa les gaites.
Freight train, freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train he's on. Won't you tell me where he's gone? Don't know where he's heading for. What he's done against the law. Got no future, got no hope, just nothing but the road. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train he's on, won't you tell me where he's gone? Lost his life. He killed his friend in mortal strife. He must keep moving like the rolling stars, just a-waiting till he dies. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast.